Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona, 22 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope, és dilluns, és 3 de desembre, el dia en què llegim i veiem al Diari de Tarragona la realitat de l'anella mediterrània quan es compleixen 6 mesos del final dels Jocs. Es van invertir 30 milions d'euros en aquest recinte i a dia d'avui el complex esportiu funciona, però la resta continua sense arrencar i, el més important, sense integrar-se al barri de Camp Clar. Això hi hem de sumar la fallida del projecte IKEA, que deixa al futur una zona sense urbanitzar i desangelada. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Hem de fer també balanç avui del gran recapte d'aliments, que per cert continua online encara fins al mes de gener. Tenim cita de dilluns amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la una avui hem d'agafar la Nacional 240 per parlar amb el Ricard Álvarez i amb els convidats del dia de la reforma horària en l'àmbit del comerç. Hauríem de tancar abans? És possible el canvi? Ho debatrem avui, però volem saber també la seva opinió. Ens la poden fer arribar a través de Twitter, @copetarragona, i també a través del WhatsApp del programa 672-65-35-34, 672-65-35-34. En la darrera mitja hora de programa, avui anirem de vins, però avui molt atents perquè és un especial, torna a casa el Carlos Montagut, així que no s'ho perdin. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
El bloc informatiu l'obrim sempre amb l'àrea de serveis. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia i hi tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Bon dia. Continuem amb un temps molt estable aquest dilluns. També cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i encara amb boires en punts de l'interior. Les temperatures van pujant aquests dies. Avui arribarem a màximes de 20 a Tarragona, a Reus, a Tortosa, 18 graus al Vendrell i 17 a Gandesa. El vent per ara és suau, variable, amb tendència a bufar de l'oest. Demà dimarts continuarem gaudint del sol, en conjunt pocs núvols. Això sí, amb la presència de força en nuvolositat alta, també hi haurà boirines i bancs de boira al matí, sobretot a l'interior. Les temperatures no es mouran, potser pugen una mica, amb mínimes de 10 graus a Tarragona, Tortosa i el Vendrell, i de fins a 8 a Reus i Gandesa. El vent bufarà de l'oest i tendirà a tornar-se variable al llarg del dia.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
12 i 25 minuts. S'han complert 2 mesos de la retirada del trànsit de camions a la Nacional 340 entre Altafulla i Vilafranca i hi ha sensacions contraposades al Penedès. 2 mesos i mig després de l'entrada en vigor d'aquesta mesura, els alcaldes de Castellet i la Gornal i l'Arbós han lloat el canvi perquè pels seus municipis la Nacional 340 creuava el nucli urbà. L'augment de sensació de seguretat és el motiu principal de satisfacció. Ara bé, continuen reclamant millores. Joan Sans és l'alcalde de l'Arbós.
Es parla d'una via ràpida, però si no és així, si el pressupost no és això, nosaltres qualsevol desviament, sigui la Nacional 340, els nostres veïns estaran encantats de que per fi puguem desconnectar. Tenim en compte que és l'únic municipi de la província de Tarragona que la Nacional ens passa pel mig de les vivendes.
L'altra cara de la moneda la viuen els negocis de peu de carretera, com un gran restaurant i aparcament de camions que hi ha al límit entre la Gornal i Bellvei. El seu propietari ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que veu amb ràbia els efectes de la retirada de vehicles pesants. Han passat d'uns 80 a 90 transportistes al dia als 10 o 15. Asseguren que han deixat de facturar 18.000 euros cada mes per falta de clients.
Amb una miqueta de ràbia per la gent que has tingut que fer fora i perquè veritablement ha baixat el ritme econòmic que portaves. Impotència, però saps que no tens res a fer. Han fet una llei sense comptar amb ningú. Només han comptat amb els interessos que hi havia de treure gent de la Nacional, no per culpa dels camions, sinó perquè no està preparada. I falta una inversió que es tenia que haver fet a la Nacional i no s'ha fet, i això és la impotència que tenim, de que estem pagant aquesta mala gestió de la Nacional la gent que treballem al costat d'ella.
A Tarragona, amb l'entrada del mes de desembre, s'ha fet efectiu el tancament de dos restaurants emblemàtics de la platja llarga de la ciutat, als que la Generalitat no ha prorrogat la concessió després de dècades al capdavant d'aquests locals. Els ho avançaven ja a final de la passada setmana. Divendres, la Generalitat va notificar el tancament. El concurs d'explotació es preveu per al mes de gener i, per tant, se'ls demana que buidin el local. Paral·lelament a les al·legacions que presentin, els restauradors es mostren determinats a continuar obrint els dies que puguin. Des del Tòfol afirmen que tenen més marge de temps, un extrem que el govern no ha confirmat, i com tenen entregar les claus 14 dies més tard. El responsable del restaurant Iot, el Josep Maria Donato, lamentava que la Generalitat vulgui fer un trencament. Així ho deia l'Agència Catalana de Notícies.
Desmuntar i tornar a muntar no és una cosa que sigui fàcil. Això ho sap tothom, i nosaltres, evidentment, també. És complicat, és tot una mica complicat. De la manera que ho plantegen ells, podria ser més senzill i llavors faríem un traspàs ordenat, que es diu, i que aquí no continuï l'activitat com si res hagués passat, però ells volen fer un trencament. I el trencament té uns característiques un pèl sospitoses.
La previsió és que els permisos surtin a concurs al mes de gener i que les activitats es reprenguin al voltant de Setmana Santa. Gairebé 5.000 persones han signat ja en una petició a la plataforma change.org per reclamar que els dos restaurants no abaixin la persiana. La xifra del matí són els 500.000 quilos d'aliments que s'han recollit a les comarques de Tarragona en la desena edició del Gran Recapte. Xifres que demostren que no faltem a la cita solidària, s'han igualat pràcticament les xifres de l'any passat. A partir d'avui mateix, el Banc d'Aliments comença ja a distribuir part d'aquests productes a través d'entitats socials com Càritas o Creu Roja. Són 500.000 quilos, suposen el 20% del que es reparteix al llarg de l'any i cobreixen necessitats fins al febrer. I a més coses, la Generalitat ha convocat la taula del Siurana Riudecanyes per dimecres 5 de desembre amb agents del territori. La trobada respon al compromís del govern català amb les noves polítiques de l'aigua i vol ser, diuen, un espai de diàleg obert i compartit per resoldre les problemàtiques que afecten la conca del Siurana. En un comunicat, la Generalitat afirma que es buscarà en tot moment fer compatibles els usos consumptius de l'aigua en aquest àmbit i la implantació dels usos ambientals. I nou front comú de Catalunya i el País Valencià per impulsar el corredor mediterrani s'han unit novament al Congrés. Sense Castelló-Tarragona no hi ha corredor. El comissionat del desenvolupament del corredor, Josep Vicent Boira, ha reiterat que la infraestructura és un projecte estratègic, el més important de l'Estat. Boira ha avançat que reunirà amb l'Agència de Seguretat Ferroviària aquesta mateixa setmana per conèixer l'estat exacte de la variant de Vandellós que s'ha de posar en funcionament, en teoria, la propera primavera.
És una primera reunió, una primera presa de contacte, un primer element, i més que demanar les coses, com he dit, anem a oferir l'oficina del corredor per si podem contribuir en alguna cosa a que el procés en el que ha de primar, com no, la seguretat en una obra com aquesta, i aquesta seguretat no pot supeditar-se a cap altra qüestió. La seguretat del tram de la variant de Vandellós-Castelló és el primer, i si cal endarrerir, caldrà endarrerir per assegurar que eixa infraestructura compleix els estàndards que l'Agència de Seguretat Ferroviària demana.
En successos, els Mossos investiguen penalment un home de 21 anys que va tenir un accident de trànsit a l'AP7 a Tarragona quan conduïa triplicant la taxa d'alcoholèmia permesa. El conductor va sortir de la via causant desperfectes importants al seu cotxe. Cap altre vehicle es va veure involucrat en l'accident. L'investigat podria ser condemnat a una pena de presó de 3 fins a 6 mesos o a una multa de 6 a 12 mesos i treballs en benefici de la comunitat fins a 90 dies. En qualsevol dels casos, se li pot privar de conduir vehicles a motor i ciclomotors durant 4 anys. I un altre, el premi del dia per al conductor que la Guàrdia Urbana de Reus ha enxampat al volant i begut. Va donar 1,09. El màxim permès, recordem-ho, és 0,25. Té 64 anys, és veí del Catllà, i va sortir de la carretera a l'Avinguda Tarragona. Va causar danys en alguns arbres i en senyals de trànsit. La Guàrdia Urbana recorda que superar el 0,40 en cas d'accident pot comportar penes de presó d'entre 3 i 6 mesos i també la retirada del carnet de conduir entre 1 i 4 anys. Encara en successos, la Guàrdia Civil de Tarragona, en col·laboració amb les policies locals de Cervelló i Roda de Barà, han desarticulat una organització criminal especialitzada en la venda al detall de productes de cànnabis a través d'una associació de Viladecans. S'ha detingut 9 homes i una dona. S'han fet 4 registres i s'han intervingut més de 9 quilos de marihuana, haixix, més de 1.500 plantes de marihuana també. Entre els arrestats hi ha el líder de l'organització que supervisava totes les operacions a través de testaferros. La pista va saltar a principis d'any en localitzar un habitatge ocupat il·legalment a Roda de Barà on es cultivava la marihuana. Una bona notícia, les oliveres mil·lenàries de les Terres del Sénia han estat declarades Patrimoni Agrícola Mundial per la FAO, l'Organització de les Nacions Unides en Agricultura i Alimentació. És un nomenament anàleg al de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i, com han destacat des de la Mancomunitat de les Terres del Sénia, és la millor carta de presentació per demanar suport a la conservació d'aquest patrimoni natural. El nomenament també ha de servir per pressionar el Parlament perquè tiri endavant la proposició de llei que ha registrat el PSC que protegiria les oliveres monumentals i el patrimoni paisatgístic i agrícola d'aquests arbres als municipis catalans del Sénia. Dotze i 33, pràcticament, en plana cultural, els expliquem que Federico García Lorca admirava la muralla romana de Tarragona, els castellers i el monestir de Poblet. Ho recull una entrevista que es va publicar al Diari de Tarragona el novembre de l'any 35 i no està inclosa en l'obra completa del poeta. L'interès de Lorca per Tarragona i l'entorn segurament estaria relacionat amb l'escapada que va fer aquí amb Salvador Dalí. Tot plegat s'ha posat de manifest aquest diumenge a la jornada Lorca a Catalunya, que s'ha celebrat a Amposta. Víctor Fernández és periodista i expert en el poeta granadí.
Noves dades, nous apunts sobre l'estada del Lorca a Catalunya l'any 35, que és la darrera estada del Lorca aquí. Ell parla d'una visita a Tarragona, no sabem quan, si unes setmanes abans, uns dies abans, i parla de tot el que va veure. Parla des dels castellers, parla de la muralla de Tarragona i acaba parlant del monestir de Poblet. Fins i tot arriba a dir que queda sobtat per la muralla i que només amb la muralla i els cipressos del voltant es podria fer un llibre.
Pel que fa a la recuperació de les restes del poeta de Federico García Lorca, aquest expert apunta que a finals d'any podria haver-hi novetats per aclarir què hi ha enterrat en el sac de restes que es van trobar l'any 86 per part d'uns operaris en el parc on va ser assassinat i enterrat. I encara en plana cultural, l'artista i director de la Fundació Tàpies, Carles Guerra, ha tornat a la seva Amposta natal amb una exposició en la que reflexiona sobre el treball i la productivitat vinculada al món de la cultura i l'art. Treballs sense compensació aplega diverses peces que va elaborar a la fusteria del seu pare a principis dels anys 90. Són plataformes ovals, escenaris giratoris de fusta o imatges que, més enllà d'un significat propi, reflecteixen unes condicions particulars de treball i de voler reivindicar aquesta condició local. Per a Carles Guerra, a més de l'exposició, representa també l'oportunitat de posar en valor i reivindicar aquest tornar a casa, aquesta condició de local sovint menyspreada i menys tinguda a partir d'unes obres que va elaborar al seu lloc de treball fins a l'adolescència, el taller de fusteria del seu pare. I així ho explicava ell mateix a l'Agència Catalana de Notícies.
Lo significatiu que és reunir aquestes peces, tenir-les aquí, a lo pati, integrar-les al fons i en una tradició d'art fet aquí, en aquestes terres. Quan torno aquí a Amposta és una mica per desenganxar-me d'una pràctica molt ideologitzada, molt especulativa, molt fantasmal, i tenia molta necessitat de tornar a coses concretes, i que més concret que jo he treballat de fuster fins que tenia 16-17 anys.
La mostra es podrà visitar al Centre d'Art Lo Pati fins al 20 de gener. I en esports, dura derrota del Nàstic a Sòria per 3-0. En els darrers 5 partits, els graners només han sumat un punt dels 15 possibles. Això els deixa en una situació molt complicada per la permanència. Un equip desaparegut sobre la gespa, i atenció a les paraules del president del club. Segons Josep Maria Andreu, als jugadors els hauria de caure la cara de vergonya per la imatge lamentable que van donar. Tampoc li ha anat gaire millor al Reus Deportiu. Han caigut davant el Mallorca 0-2, i per cert, avui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el primer equip i el Genuïn del Reus entrenen conjuntament. Acabem amb les portades dels diaris. El de Tarragona llegim avui: El anillo mediterráneo languidece. El Reus Digital: Llastarri desmenteix que Piqué vulgui comprar el Reus Deportiu. I al Tarragona Digital destaquen que el gran recapte d'aliments ha recollit més de 500.000 quilos a les comarques de Tarragona. Al Tarragona 21 diuen: Ballesteros denuncia l'incivisme arran d'una pintada a l'església de la Trinitat. I en portada avui al diari Més: els enterraments de beneficència es dupliquen en 4 anys a la ciutat de Tarragona. Això, hem arribat a les 12 i 37 minuts. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola. Soy Antonio Hueso, y muy pronto voy a inundar de música tu casa. Bueno, no solo de música.
No solo vengo a hablar de mi disco. Estreno el viernes 14 en 13.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 y COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
N'hem parlat a la part informativa del programa. Bones xifres d'aquesta desena edició del Gran Recapte d'Aliments a les Comarques de Tarragona. Volem saber com va anar tot plegat, per això parlem amb el responsable de comunicació del Banc dels Aliments a les Comarques de Tarragona, al Camí a l'Ebre, l'Òscar Ologaray. Òscar, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Com esteu tots els del Banc d'Aliments? Perquè ha sigut un cap de setmana intens, no?, per vosaltres.
Sí, ha estat un cap de setmana de no parar, de treballar molt, però ha estat un cap de setmana també molt satisfactori, perquè un any més s'ha vist la solidaritat de tots els catalans que s'han volcat a participar en el Gran Recapte, que han col·laborat, que han participat com a voluntaris i que han fet possible al final que el Gran Recapte, per aquest any consecutiu, sigui tot un èxit. Mm-hmm.
Posa-m'hi xifres. Òscar, quants quilos d'aliments s'han recollit a les nostres comarques?
Bé, a falta de fer l'últim recompte final, estimem que superarem d'escreix els 500.000 quilos d'aliments a la província, fet que el que comentàvem ens ha de fer sentir orgullosos, perquè també hi ha més de 4.500 persones que han participat com a voluntaris.
Mm-hmm. Són xifres, pel que fa a aliments recollits, quilos a tones d'aliments recollits, són xifres similars a les de l'any passat o s'ha superat fins i tot?
Bé, hem notat que la campanya s'ha mantingut molt, molt estable, molt en xifres semblants a les de l'any passat. El que sí que hem notat, i convé destacar-ho també, és que com els últims anys va augmentant la qualitat d'aquests productes. Uh-huh. És a dir, cada cop trobem més llegum cuit en comptes de llegum sec, trobem cada cop més oli, més llet, en comptes d'altres productes que no tenen un valor nutritiu tan alt.
Uh-huh. Sí, això és una de les coses que et volia preguntar, no? Perquè en això fem molta incidència sempre quan parlem amb vosaltres en els dies previs, no? Què és el que fa falta? I, per exemple, qüestions com aquestes que de vegades no hi penses, no? Que el llegum sigui cuit. Clar, hem de pensar que la gent que requereix això també, doncs hi ha un tema de que s'ha d'estalviar electricitat. Per tant, si són cuits, molt millor, no? Hem anat aprenent també els usuaris una mica, no? Que és el que va millor.
Sí, jo crec que tots hem anat aprenent del Gran Recapte, de com poder encara millorar més, com poder donar un millor servei a aquelles persones que ho necessiten, i el que tu comentes, aquella crida que vam fer de necessitem aquests aliments, moltíssims han sigut els que ho han respectat, moltíssims han sigut els que ens han donat aquells aliments que nosaltres demanàvem, i des d'aquí agrair a tothom, a tots aquells que s'han apropat al supermercat i han fet la donació, i a tots aquells que efectivament han estat com a voluntaris del Gran Recapte unes hores ajudant i a fer possible aquesta gran campanya.
Mm-hmm. Una de les grans novetats d'enguany, Òscar, evidentment els punts de recollida, els més de 360, crec que eren, no?, a les comarques de Tarragona, són les donacions que es podien fer in situ, però una de les novetats era aquest Gran Recapte online, que pel que he sentit a nivell de dades generals, a nivell de Catalunya, ha estat una bona iniciativa, i a més aquest Gran Recapte online continua encara més dies obert, no?
Exacte, aquest Gran Recapte online s'allargarà fins al 15 de desembre i d'aquesta manera tots aquells que perquè estiguessin fora o per qualsevol altre inconvenient no haguessin pogut participar en la campanya encara poden donar aliments a granrecapteonline.com.
Uh-huh. Per aquells que potser doncs, no ho han fet o no ho han vist, és molt fàcil, eh? Com deies, www.granrecapteonline.com i pots fer una donació de 5, 10, 25 euros, la que vulguis, no? Que són bosses de la compra ja, diguéssim, no? Estipulades amb els productes, amb el lot bàsic, el familiar o l'infantil. Això continua encara més dies. A mi m'agradaria saber també, Òscar, quina feina hi ha a partir d'ara. És a dir, Gran Recapte divendres i dissabte, a partir d'ahir no sé si també es va treballar, però a partir d'avui quina és la feina amb aquests aliments que s'han recollit?
Bé, ara ens queden, calculem que uns 10 dies per classificar tots aquests aliments per poder acabar-los de comptar millor i després a partir d'aquí el que tocarà serà entregar-los a les entitats d'assistència social per a que les entreguen a aquelles persones que realment necessiten. Uh-huh. Nosaltres calculem que amb els aliments que hem recollit aquest cap de setmana duraran fins al febrer, és a dir, al febrer ja no quedaran aliments i en canvi el que sí que quedaran són moltes persones que segueixen necessitant l'ajuda.
Això és importantíssim, ho dèiem en els dies previs al Gran Recapte, no? Suposa aproximadament el 20-25%, el que recolliu només en aquestes dues jornades, el 20-25% dels aliments que fan falta al banc per tot l'any, i és això, són moltíssims, eh? Més de 500.000 quilos els que s'han recollit a Tarragona només, però això és només fins al febrer. Després continua havent gent que ho necessitarà, per tant, no ens podem quedar només amb aquests dos dies, no?
Exacte, des d'aquí, com tu comentaves, això, un agraïment immens, perquè 500.000 quilos són molts de quilos, però hem de seguir pensant que es necessita seguir lluitant plegats per poder això, reduir aquesta pobresa energètica que encara hi ha al territori.
Mm-hmm. Doncs, Òscar, et deixo descansar una mica, et faré fixe, eh? Jo crec que ja el programa, no? És la trucada diària, encantada de tenir-te per aquí, que ens atenguis i quan us faci falta, doncs ja sabeu on teniu casa vostra també.
Moltíssimes gràcies per la col·laboració que també des d'aquí ens doneu.
Gràcies, una abraçada.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
No es pensin, eh? Li vaig enviar foto la setmana passada del sopar, perquè com em va parlar tant de la carabassa, em van dir que era tan meravellosa, que vaig fer jo dilluns a l'arribar a sopar? Crema de carabassa.
Crema de carabassa i jo encantadíssima.
Quanta gent, no ens ho han dit, però ens ho poden dir a través de Twitter, @CopeTarragona, o el WhatsApp 672-65-35-34. 672-65-35-34. Quanta gent, després de la conversa de dilluns passat, ha menjat carabassa aquesta setmana?
Tant de boca, molta.
Jo espero que sí.
A veure, que ens enviïn les fotos.
Fotos, comentaris, experiències, sí. Notes de veu.
Jo ja me n'he comprat una de carabassa, així tope de cookie. I està esperant ser partida per la meitat i menjar-me la cullerada. És que m'encanta.
És que a més són maques.
Sí.
És que sí.
És tan otonyal, a més tan hivernal, tan de manteta. I
de manteta. M'encanta. De manteta les ganes que tindria la Dara aquesta setmana d'agafar-se pont i quedar-se amb la manteta al sofà, però no ho farà. Bueno, sí, avui estem treballant la majoria, suposo que hi ha poca gent que s'hagi agafat tota la setmana.
Bueno, sí, l'afortunat, doncs, que disfruti. Que disfruti,
sí.
Que descansi.
Que descansi, que ens escolti, ara en directe fins a les dues i després als podcasts, quan vulgui.
Exacte.
Allà ho tenen tot, www.cope.es, allà estem a qualsevol hora, a qualsevol dia de la setmana. Però bé, la setmana passada parlàvem de carabassa i aquesta setmana parlem de iogurts, no? Però
parlem de iogurts perquè ja és un tema que volia haver tocat fa unes quantes setmanes perquè va sortir una notícia que de fet una de les col·laboradores en aquesta notícia és la presidenta del Col·legi de Dietistes Nutricionistes, la doctora Nancy Babio, que tenim la sort de que treballa aquí al Tarragonès, particularment a la Universitat de Medicina i de Ciències de la Salut d'aquí a la URB, aquí al costadet nostre, i feia una crítica en aquests mites de que els productes làctics porten sucre i que s'ha de tenir en compte algunes coses. I per això m'agradaria parlar dels sucres en els productes làctics particularment.
Ah, atenció, eh?
Sí. El cas és que moltes vegades el consumidor no hi pensa de que els productes làctics de manera natural, la llet, els iogurts, porten de manera natural sucre. No sucre com a tal, és lactosa. Però sí, la lactosa és un sucre, és el sucre de la llet. És a dir, que hem de saber que de manera natural un producte làctic portarà ja aquest tipus de sucres. Encara que nosaltres tinguem un iogurt natural, sense cap sucre afegit, només pel fet de portar llet fermentada, ja porta lactosa. I que en la composició nutricional del producte sortirà carbohidrats tal, dels quals sucres tal. Clar, perquè és la lactosa. El problema de tot això és que en l'etiquetatge no s'especifica quin d'aquests sucres són els naturals i no hem de preocupar-nos, i quin d'aquests sucres són els afegits.
Ah, que aquí tenim el problema.
Exacte. Vull dir que hem de fixar-nos en l'etiquetatge nutricional, però ens hem de fixar també en els ingredients, en quant als productes làctics, perquè podem equivocar-nos. Tinc algun pacient que m'ha enviat una foto del iogurt que menja i em diu, mira, en els ingredients no apareix que té sucres, però en la composició nutricional diu que hi ha sucres, 4 grams de sucre per cada 100 grams de iogurt. Com pot ser que t'enganyin? I dic, no t'enganyen. És que és un iogurt sense sucres afegits, perfecte, en els ingredients no consta cap sucre afegit, però la llet amb la que està fet el iogurt porta lactosa, per tant la composició nutricional porta sucre. Llavors no ens hem d'equivocar amb això. Els iogurts que portin sucre afegit en els seus ingredients, en la composició nutricional sortirà, en la composició nutricional dels sucres, sortirà la quantitat total de lactosa més el sucre afegit. Per això ens hem de fixar en els ingredients. Parlem d'ingredients, perquè en els iogurts no sempre surt azúcar.
Ah, no?
No. El sucre té molts noms i li poden dir de moltes maneres.
Parlem dels afegits, en
sí,
aquest cas?
Sí, parlem dels afegits. De llavors, no de la lactosa que porti de manera natural la llet. No ens la ficaran, perquè com que és de manera natural, ja no hi consten els ingredients.
D'acord, però
hi és. Els ingredients hi constarà si afegeixen algun tipus de sucre, llavors sí que hem de tenir en compte, ui, es porta sucres afegits.
Com es pot dir aquest sucre?
A veure, es pot dir sacarosa, que és el nom del sucre de taula. Evidentment es pot dir azúcar, sucre. Es pot dir fructosa, és un tipus de sucre natural amb la fruita, però que també li afegeixen a productes processats. Li podem afegir maltosa, és un tipus de sucre també, però afegit. Dextrosa, també li poden dir galactosa.
Galactosa, no havia sentit mai això.
Sí, és un tipus de sucre que s'utilitza com a afegit, tot i que la galactosa està de manera natural en els productes làctics, també se li pot afegir com un additiu. Però en aquest cas estaria en els ingredients, d'acord? Què més? Maltodextrina.
Sí.
Compte que la maltodextrina, en podem fer un programa sencer, no és un sucre com a tal, és un carbohidrat complex, però l'absorció és molt ràpida, igual que un sucre. Per tant, a nivell sanguini ens fa un pic de sucre tan dolent com qualsevol altre sucre afegit. Què més? I aporta sabor dolç. Mel, melaza, xarop, xarop de glucosa, xarop de fructosa, etc. No? Sirope, aquests sí, tipus de xarops. Caramel, sucre invertit, sucre de remolatge, concentrat de suc de fruites, nèctar i almíbar. Tot això són sucres, i que si estan com un ingredient afegit en un iogurt, hem d'entendre que hi ha sucre afegit. Però, torno a repetir, un iogurt natural sense cap sucre afegit en el seu ingredient, de manera natural porta lactosa, i per tant, en la composició nutricional, sucres. No ens hem de confondre. I tot i que sigui la lactosa un sucre el puc menjar, evidentment que sí, perquè és natural. I l'OMS no té cap problema amb el producte, amb el sucre natural que hi hagi en un aliment, com la fruita, com la verdura, com en aquest cas els iogurts, sinó amb tots aquells sucres que els hi afegeixen.
Clar, aquí el problema no és la lactosa, evidentment, per ningú, en aquest cas, no?
Exacte.
No,
no hi ha problema.
Suposo que qualsevol persona, estic pensant potser en gent que tingui algun tipus de diabetes, etc. Aquest sucre, a més, el percentatge entenc que és molt baix en el conjunt del iogurt, no?
Per tant... Sí, de fet, la doctora Nancy Babio és el que explica, no? Pot estar entre un 4 i un 6% en els iogurts, la lactosa. O sigui que podem trobar pràcticament un 4-6 grams de lactosa per cada 100 grams de producte. Seria, doncs, bàsicament un potet de iogurt de 125, doncs pràcticament podríem trobar uns 5 grams de lactosa. Que moltes vegades aquests grams de lactosa no són suficients per una, per una intolerància a la lactosa. Vull dir que moltes vegades els iogurts, com que la lactosa està en baixeta, es toleren força bé, no? Depèn del grau de tolerància. Això sí que diu la doctora Babio, que explica que el que ens hem de fixar són en aquells iogurts que, tot i ser naturals, porten afegides les fruites o poden afegits els cereals, no? Hi ha molts productes que ja no seran iogurts naturals, per mi ja són postres, i que aquest tipus de iogurts ja poden portar fins a un 15% de sucres afegits.
Déu-n'hi-do, un 15%.
Exacte, sí. Clar, llavors, és que... ja no estem parlant de la lactosa natural, sinó que ja estem parlant de la lactosa natural més els sucres que li afegeixin a expenses de les marmelades, perquè és un iogurt amb fruites, o dels cereals una mica ensucrats per donar fibra a un producte.
Clar.
La fibra l'hauríem de menjar de la verdura i de la fruita i sense més.
Facin l'exercici ara, si són a casa, anar a la nevera, agafar el primer iogurt que trobem i mirar-ho, això. Perquè jo crec que és una cosa en la que habitualment no ens fixem, perquè a més amb els iogurts...
I pot portar l'error, de pensar... Oh, és que tots els iogurts porten sucre. No, és que és la lactosa natural.
I de vegades també comprem certes marques una mica per inèrcia, i ara estic recordant un tema del que vas parlar ja fa unes setmanes, ara, que és amb el tema de l'etiquetatge a nivell de el que es ven com a bio, el que es ven com a natural, no?
Exacte.
I jo crec que aquí ens la poden colar força a vegades amb aquest sentit. Parlo de iogurts, perquè ara estic visualitzant uns quants, no? Allò, uns quants empaquetats de iogurt que venen
tenen,
això.
Sí, tenen una bona estratègia de màrqueting en aquest sentit.
Llavors ara mira, m'agradaria anar, perquè a casa no en tinc, perquè d'anar encara a la compra aquesta setmana, però anar a mirar al súper, a veure realment aquests que es venen com a bio i naturalíssims, no? Quines quantitats de sucre o d'afegits porten, no?
Els iogurts, cal remarcar que són uns grans productes per a la nostra alimentació, molt bon calci, molt bones vitamines, però la recomanació és consumir-los de manera, doncs, que siguin naturals, sense sucres afegits, evidentment, i doncs, els fermentats, o amb bifidobacterium, que serien els bifidus, o amb lactobacillus, que serien els iogurts de tota la vida. Són productes genials, sense més.
Per tant, fixem-nos, m'ha agradat molt aquesta distinció que has fet, això ja no és un iogurt, això és un postre, no? Vull dir que això també no ho tenim en compte a vegades.
Alguns iogurts, entre cometes, porten nata, que és el greix de la llet, a banda de la llet, que puguin portar la nata, els sucres afegits, la mel o els cereals, les fruites, etcètera, etcètera. I per mi això ja seria més, doncs, un postre làctic que un iogurt.
Clar.
Planerament parlant,
sí.
No?
Doncs escolta, facin aquest exercici a casa ara mateix a la nevera. Hi ha molta gent, suposo, ara a la nevera mirant-ho, això, que ens ho diguin també,
que ens ho
expliquin a través de Twitter @copetarragona o del WhatsApp 672-65-35-34, si volen proposar temes també per la d'ara, ara que s'apropen aquestes dates, que són una mica peligro per les nostres dietes.
Sí, seria genial, perquè podríem treure algun tema que potser algun oient està desitjant de que en toquem i no hi caiem.
Clar, per tant, si volen fer-nos propostes, nosaltres, encantades. Sí. La Dara Giné tornarà dilluns vinent.
Aquí estarem.
Sí, la tinc aquí a la mateixa hora. A Dara, un plaer, com sempre.
Una abraçada
veure't.
Per tots.
Gràcies.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Primera parada de l'agenda a Tarragona, les 6 de la tarda, a l'antiga audiència, dins del Festival Rec, continuen les projeccions especials. Avui, Blue My Mind. I seguim a Tarragona amb l'any Pompeu Fabra, les 6 de la tarda, a la Biblioteca Pública, avui un espectacle de titelles de la mà de Taleia Teatre. Mestre Fabra, caçador de paraules, amb la Carola, que viu en una capsa plena de llibres que amaguen coses màgiques i inimaginables. Un espectacle recomanat a partir dels 6 anys. A Reus, a 8:15 del vespre, al Centre de Lectura, avui presentació del llibre El dia que Barcelona va morir, d'Enric Calpena. Més sobre Pompeu Fabra, en aquest cas a Cambrils, a l'Ateneu Juvenil, a les 7 de la tarda, avui Pompeu Fabra, jugada mestra, un monòleg d'Òscar Intent.
Voy a pasar la voz de un amigo, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto
os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola, buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo.
Por tanto, la radio era nuestra ventana abierta a la fantasía y al mundo en tecnicolor, ¿no? Fuera de este país, que era un cuartel. La radio era un territorio mágico.
Porque la radio es magia, a Cope Tarragona. De vegades passen coses com aquesta. Minut i mig, pràcticament, i arribarem ja al punt de la una. Estan escoltant a Diana Ross i a Les Supremes, aquesta cançó que es diu Love Child, que era número 1 tal dia com avui del 68. Arribem a la una, els deixo ara amb les notícies, però encara ens queden moltíssimes coses per explicar-los i per comentar des d'ara i fins les dues. Hem de parlar de comerç, de reforma horària. Ho farem ara a la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez i amb els convidats i convidades del dia. Volem saber també la seva opinió. Creuen que el comerç hauria de tancar abans? Hauria de baixar la persiana una miqueta abans? Hem de canviar els horaris? Hem d'aprendre tots a fer un canvi de xip? Doncs vinga, les seves opinions al Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp 672-6. 65, 35, 34. Que hi ha moltes coses, així que no marxin gaire lluny. Fins ara.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora está reunido el Comité Electoral del Partido Socialista tras el batacazo en Andalucía. También están reunidos, en este caso, en la sede del PP, su Comité Ejecutivo. Satisfacción entre los varones populares que han querido trasladar un mensaje. ¿Cuál es? María Daván.
No hay que tener miedo a pactar con Vox, dicen los varones del PP. Hay que tener miedo a desaprovechar esta oportunidad histórica de cambio. Alberto Núñez Feijóo lo decía así.
Lo que me da miedo es que no tengamos gobierno en Andalucía, porque ya no lo tenemos en Cataluña, y con la inestabilidad del gobierno de España, yo creo que los ciudadanos españoles, si no confían en la democracia, entonces pueden votar cualquier cosa.
A José Antonio Monago le parece incluso tierno que se discuta la posibilidad del PP de pactar con Vox cuando Sánchez lo está haciendo con Bildu y los independentistas catalanes.
Ya está disponible la herramienta para solicitar la devolución del IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad. Esta misma tarde se puede ya pedir la de los nacidos en los años 2014 y 2015. Joaquín Bizmanos.
El formulario que se ha habilitado para cumplir con el fallo del Supremo es muy sencillo. Se puede descargar de la web de la Agencia Tributaria y entregarlo de forma presencial o por vía telemática sin mayor papeleo. Para evitar que el sistema se colapse, se ha dividido a los afectados en dos grupos. En diciembre, a partir de esta tarde, lo pueden presentar ya los progenitores que tuvieron a sus hijos en 2014 y 2015, los dos primeros ejercicios no prescritos. Los de 2016 y 2017 tendrán que esperar a enero. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fija importe medio de las devoluciones del IRPF por esas prestaciones de maternidad y paternidad.
La devolución media por maternidad estaría en torno a 1.600 euros y la de los padres en torno a 383 euros.
El objetivo de Hacienda es que todas las devoluciones estén realizadas ya en abril. El coste total asciende a 1.200 millones de euros.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raez?
En Logroño, los operarios del vertedero de Ecoparque han localizado un cadáver cuando han descargado un camión de basura. Se ha abierto una investigación para tratar de aclarar su identidad. Los trabajadores del servicio de limpieza no se han dado cuenta hasta que no han vaciado la basura recogida. En Barcelona, 4 personas han resultado heridas en un tiroteo en el distrito de Nou Barris. Han sido atendidos en el hospital de la Vall d'Hebron. 2 están críticos y los otros 2 graves. Todo apunta a una reyerta entre personas de etnia gitana. Y la nave Soyuz ha partido desde Rusia a la Estación Espacial Internacional. Van 3 tripulantes a bordo y es el primer vuelo espacial tripulado desde el accidente del pasado 11 de octubre. En aquella ocasión, una nave de la misma serie que esta, la Soyuz MS-10, sufrió un accidente por un fallo en el cohete. Todos sus tripulantes sobrevivieron.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes, homenaje a las campeonas del mundo de fútbol sub-17. José Luis Corrochano.
Con esta alegría han llegado a Madrid esta mañana las campeonas del mundo de fútbol sub-17. La España de fútbol ha conseguido su tercer mundial este fin de semana después del absoluto de Sudáfrica en 2010 y del sub-20 masculino en 1999. A esta hora, homenaje a las futbolistas sub-17 en la Federación Española después de ganar el sábado en Uruguay a México por 2-1. Y esta noche se conoce en París el ganador del Balón de Oro y este es el favorito a ganarlo, Luka Modric.
Claro que me gustaría, pero no estoy obsesionado y no estoy pensando día a día de esto. Para mí es más importante equipo y si premios individuales llegan por tu trabajo que haces, perfecto, si no, no pasa nada, vida sigue.
Segundo sería Cristiano Ronaldo y tercero Antoine Griezmann. Por primera vez desde que ganó Kaká en 2007 no ganaría ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, y en el espejo vais a contar qué pasos están dando en países en conflicto para no alimentar el odio y el enfrentamiento entre personas de distintas religiones. Esto es difícil, ¿eh?
Los jefes de las iglesias orientales católicas se han reunido por primera vez en Bagdad y es importante el lugar. Han pasado revista allí a esos desafíos que amenazan a la supervivencia de sus propias comunidades en todo Oriente Medio. Es verdad que el cuadro de la región es diverso y matizado. Por ejemplo, hay satisfacción por la estabilización en muchas partes de Siria y se espera el pronto retorno de los refugiados. En Irak, pues se ve un clima positivo, pero hace falta seguir combatiendo la ideología extremista. Los obispos han invitado sobre todo a los jóvenes a permanecer en su tierra para contribuir a la obra de la reconstrucción. La próxima reunión va a tener lugar en Egipto, un país donde se aprecia el esfuerzo de sus dirigentes por renovar el discurso religioso, eliminando componentes de odio y también el intento de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos partiendo de eso, del principio de ciudadanía. Contamos este cuadro y lo ampliamos en un ratito en el espejo.
Te escucharemos, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, com sempre, que estem ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Ja hem passat la barrera psicològica pel que fa a la panxa de la una i el que fem és obrir la Nacional 240, on trobem a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez? Molt bé.
T'ha agradat això, eh?
Sí, m'ha agradat perquè he pensat, no, avui no hi ha cuina, avui no parlem de cuina, aquesta hora és l'hora de la gana, però no.
Però és igual, jo, a mi la meva panxa com que té una barrera psicològica, que si supero la una ja aguanto.
Sí, doncs mira, avui la superaràs, perquè tenim un tema molt interessant sobre la taula i que jo crec que afecta molta gent que ens està escoltant ara mateix.
Doncs afecta moltíssima gent, eh? Jo crec que fins i tot directament i indirectament, eh?
Ens afecta a tots i més, mira, estic pensant en aquesta setmana que, no?, que estem amb aquest pont aqueducte, d'obertura comercial, no?, en molts casos, molts dies, és un tema molt interessant per tractar aquesta setmana precisament.
Molt bé. De què parlarem?
Doncs mira, parlarem de la reforma horària.
Que si els hi avancem a la gent.
Parlarem de la reforma horària, de l'horari comercial, si l'hem de repensar o no, o què hem de fer, perquè justament fa uns dies a Lleida es va fer una iniciativa, crec que molt interessant, per part d'una associació que es diu Slow Shop, en què les botigues, els comerços van tancar una hora abans de l'habitual. Mm-hmm. Ara ens ho explicaran, però jo crec que és un tema, no?, a debatre i volem saber també l'opinió dels oients, no?
A més, és un tema que podem tractar des de la vessant dels que s'hi dediquen i des de la vessant dels que consumim.
Ah, exactament.
Perquè jo crec que ha d'anar de la mà, aquestes dues coses.
Exactament.
Doncs apa.
Vinga, agafem aire, dos minuts de publicitat i continuem.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Le han confundido a usted con alguien? ¿Le han traído algún problema?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Buenos días, señor.
Yo comparto nombre y apellido con un famoso director de cine.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
¿Vio algún guión que le gustara?
No hay mes que no reciba dos, tres guiones.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Fantástico.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en verti.es.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 12 de diciembre tienes el Huawei Mate 20 Lite por solo 349,90€.
Y de regalo, el altavoz inteligente Google Home Mini.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
Doncs apa, on ho havíem deixat, Mònica? Ah, sí, el tema dels horaris. Sí,
en l'hora, la reforma horària, mira.
Clar, és que clar, després d'una pausa publicitària on et diuen que vagis a comprar...
Doncs... Això acostuma a passar a la publicitat, també t'ho dic. Però bé, escolta, presentem els convidats i convidades d'avui. Vinga, aquí tens a Lleida.
Jo estic molt ben acompanyat, eh? Mira, està amb nosaltres la Anna Costa, que és propietària de la perruqueria Crom a Lleida i també la presidenta de l'associació Slow Shop. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bon dia, Anna.
Bon
doncs
mira,
Mònica.
Aquí a Tarragona ens acompanya el Florenci Nieto, president de Pimec Comerç de Tarragona. Florenci, bon dia, gràcies.
Hola, molt bon dia i gràcies a tots per deixar-me participar.
Un plaer. Sempre fem la primera pregunta, sabem que crec que sabem la resposta avui, però em sembla que no us coneixeu en persona, no?
No, ens coneixem.
No, però coneixies la iniciativa, Florenci.
Sí, sóc conscient d'aquesta iniciativa, la coneixia, a més vaig... Tinc molta relació amb el meu amic Manel Llaràs, que sé que està fent una bona tasca a Lleida, i la veritat és que sóc conscient perquè sempre que fem alguna iniciativa d'aquest tipus, que sempre és molt bona, pues, tots hi participem i tots li donem el nostre suport a tothom. És clar. A dir, tant me'l donen a mi com jo a la resta, no? I per tant això és una gran iniciativa que a més estic molt content.
Clar, a Lleida sé que va tenir molt ressò la setmana passada, Ricard, aquesta iniciativa de Slow Shop, que ens expliqui l'Anna una mica de què va anar, no? Per als oients que potser l'estan descobrint avui a Tarragona, per
clar,
exemple.
Clar, anem a explicar què va passar el dia de l'Slow Shop i després ja tirarem cap enrere, Anna.
Vale. Bueno, a veure, el que vam fer el dimecres passat, el dia 28, és tancar tots els establiments a les 7 de la tarda. Quan dic tots, vull dir, a veure, nosaltres pues, des de l'associació tots ho vam fer, pues, som una associació petita, però el que vam fer és que vam anar fent una miqueta de campanya perquè la gent s'adherís. També cal dir que Pimec d'aquí de Lleida, de Comerç, amb el Manel, pues, també va tenir un paper molt important perquè es va embolcar molt, no? I llavors... El que vam fer és això, vam aconseguir que pues, unes 200 i algo s'adherissin a la iniciativa, tanquessin a les 7 de la tarda. Després sabem que molta més gent es va acabar tancant allò per l'efecte dominó, saps? Però no s'havien adherit, o sigui, no els podem comptar exactament. I clar, sí que vam estar contents, perquè és una manera de visualitzar el tema dels horaris, no? Aquesta iniciativa no és la primera vegada que es feia aquí a Lleida. Slow Shop ja ho va proposar el 2016, que també es va fer. Llavors, bueno, van ser 165 establiments. Aquesta vegada el que volíem fer era igualar-ho o millorar-ho, que la cosa va anar per aquí, que estem contents per això. Després també caldria recalcar, no, que pues, evidentment no tenen res a veure amb el comerç de proximitat, com són Inditex o les franquícies més grans, però sí que aquí a Lleida el grup Inditex es va adherir.
S'hi van sumar, eh?
Sí, van sumar. Llavors, com a conseqüència pues, d'altres franquícies, també van anar tancant, no? I llavors, pues, bueno, és una manera de visualitzar el tema de la reforma horària, no? Que hi ha un tema d'horaris que no perquè estiguem més hores oberts o perquè fem més hores serem ni més productius ni més creatius ni anirà millor, en definitiva, ni l'economia ni el país, no? Al contrari, nosaltres guanyaríem.
Clar, Anna, el problema és que vinculen les hores que està obert un comerç amb el poder adquisitiu de la gent que han d'anar a comprar. I clar, o sigui, jo si està més hores obertes a una botiga, a mi no se'm multipliquen a la butxaca.
No. És a dir,
tinc els mateixos per gastar.
I a més, mira, és que semblava que ens estéssiu escoltant abans de començar, no? Durant el butlletí ho estàvem comentant i deies exactament això, Florenci, no? Més hores no és més productivitat, al contrari.
No, en absolut. És més, jo estic absolutament convençut que si tots ens poséssim d'acord, la productivitat, la facturació, l'assistència, l'atenció al client, el seguiment, l'assessorament, etc., tot això que és el comerç de proximitat, no? Afortunadament, i que no té res a veure amb el gran comerç, no? Amb la mitja o gran superfície, que en tenim aquí a Catalunya, no té res a veure. Per tant, sí que estic d'acord que el tancar una miqueta abans per guanyar tots, perquè no oblidem una cosa, que darrere d'un venedor, darrere d'un comerciant, darrere d'un botiguer, darrere d'un paradista, hi ha un ésser humà. I com a tal, també té una sèrie de... o ha de tenir una sèrie d'avantatges i poder gaudir, igual que nosaltres, doncs, d'un temps lliure, un temps d'esport, un temps d'oci, el poder gaudir de la família, el poder passejar, el poder compartir inquietuds i necessitats, etcètera, etcètera, no? Però sempre i sobretot guardant un equilibri, és a dir, que això no es trenqui a favor solament del comerç de proximitat i, en canvi, els altres facin l'agost dient, bueno, ara que aquests tanquen abans, nosaltres tancarem més tard, no? Això no és possible.
Clar. Anna, Florenci, escolta, tirant cap enrere, quan se'ns va començar a anar de les mans el tema dels horaris?
Bueno,
ha sigut progressiu, no? Jo diria que ha anat sent, o sigui, suposo que el moment que també venim, jo penso que també és una cosa molt educacional, eh? O sigui, és a dir, s'ha anat sumant a mesura que han anat arribant potser pues, més les franquícies o s'han anat agafant costums més de l'estranger. Ja no parlo d'Europa, que Europa tenen un horari més bo que aquí, no? Ja parlo de, pues, això, de grans centres comercials, d'aquestes històries, però també, clar, si això li juntes que han vingut aquestes modes o aquestes grans marques amb una educació, no? de que tots partim de quan eres petit, que te deien que el treball dignifique, i evidentment que està molt bé, eh? Que no vull dir que no dignifiqui, però que quantes més hores fas, pues millor, més bon professional seràs, no? Clar, si partim de tot això, és com que hi ha una cosa de allò de dir que no, és com un pecat, no? Jo ho havia sentit, jo a casa ja havien tingut perruqueria i jo recordo el meu pare dir que no, era un pecat dir que no, i quantes més hores millor, no? Llavors, és girar una mica la truita, és a dir, no, és que podem donar el mateix servei, inclús millor, si estem menys hores, perquè a nivell personal estarem millor.
Però tot això vull introduir un element més al debat, i és que jo recordo perfectament a Lleida quan un primer supermercat va anunciar que obriria fins a les 10 de la nit i que se li havia donat permís. És a dir, quan tothom tancava els supermercats, que ara el supermercat, com norma, obren a les 9 del matí, tanquen a les 9 de la nit, llavors tancaven 7 i mitja o 8. I jo recordo el primer, i era l'únic que hi havia a Lleida fa molts anys, que va dir que tancarien a les 10 de la nit. I hi havia gent que deia, home, doncs perfecte, no? Van aplaudir perquè jo acabo de treballar a les 8 i puc anar a comprar fins a les 10. Recordo també, quan suposo que a Tarragona també ha passat, quan es va implantar la primera botiga que obria els diumenges. Parlo de superfície de supermercat,
gran superfície,
de menjar.
Clar.
Que obria els diumenges. Clar, com a usuari deies, home, doncs mira, doncs escolta, el diumenge vaig allà i compro i tal. Clar, aquí és on jo crec que hem perdut el
nord, no?
Sí.
Clar, per exemple, des de la visió de Pimec, no? Florenci, clar, el petití i mitjà comerç s'ha vist una mica arrossegat pels horaris de les grans superfícies amb el temps?
Bé, diguem que nosaltres, com a lobby patronal, sempre hem intentat lluitar a favor del comerç de proximitat. Nosaltres el que facin els altres, lluitarem sempre que estiguin un mil·límetre o una mil·lèsima part d'un mil·límetre cap a una banda o l'altra, sempre intentarem coartar aquesta possibilitat. Per què? Perquè tot el que afecti el comerç de proximitat per nosaltres és dolent. Clar, què passa aquí? Aquí es va donar per part de, sense cap acritud ni sense cap malícia, aquí es va donar des del govern d'Espanya una llicència per tothom. És a dir, si partim de la base de que qualsevol comerç que es dedica a l'alimentació i que té menys d'uns metres pot obrir les 24 hores del dia, aquí nosaltres no hi podem fer res, perquè això és llei. Per tant, no es pot lluitar contra la llei. Si a més tenim en compte que també han hagut altres agents que han contribuït a agredir directament el comerç de proximitat, com són marques comercials, i no diré noms, jo sóc molt més reservat que l'Anna, que ho entenc, no donaré publicitat en cap marca, ni en cap gran marca, ni a cap gran superfície ni mitja superfície. Si sumem aquests altres comerços, que l'únic que fan és degradar i carregar-se el comerç de proximitat amb la paraula rebaixa, que sempre està agredint directament contra nosaltres, clar, lògicament això el que fa és confondre constantment a la societat civil, confondre el client que va al comerç de proximitat i que no és positiu per nosaltres. Per tant, això ens ha portat a el que tenim avui en dia, que el comerç de proximitat, per tindre aquest desavantatge brutal, que a més la llei de comerç estava bloquejada per al Constitucional i que ara ha sortit, i l'única llei que hi ha a Catalunya per silenci del Constitucional és la llei del comerç de Catalunya, seguirem lluitant perquè no cometin actes que vagin en contra dels nostres interessos, però sí que és cert que el passar-se, el deixar tant l'aixeta oberta o la porta oberta a que facin accions com aquesta que hem parlat de fer uns horaris fins a les 10 de la nit, fins a les 11 de la nit, aquí a Tarragona hi ha comerços que tanquen a les 12 i a la 1. I que bueno, nosaltres ens rasguem les vestidures, però no podem fer res, perquè tot això és comprar a la gran o a la mitja superfície i deixar de comprar demà al petit comerç, no?
Anna, has dit una cosa abans molt important, em sembla, que has dit la paraula educació. És educació,
sí,
no?
Sí,
això
sí.
Hem de treballar una mica, i el petit comerç és part, no?, d'aquesta educació.
Sí, és que jo una mica ara, referent al que deia el Florenci, que sí, que és evident que les grans superfícies, jo penso que ells van per una banda, que nosaltres no hi hem d'entrar. És a dir, hem de, la diferenciació del petit comerç i del comerç de proximitat és que dona un valor afegit i un plus que una gran marca, encara que doni totes les, obri totes les hores del dia, no serà factible, saps? O sigui, el que vol una atenció més personalitzada, el que vol coses més acurades o més artesanals, evidentment acaben anant al petit comerç. Llavors, jo penso que, no sé, o pensem des de l'associació una miqueta, que ja no és tan, evidentment que clar, que cal, no? Aquestes, pues això, ens cal PIMEC, que ens cal totes aquestes patronals que treballin pels horaris, per no, però el nostre objectiu no és tan, no podem competir amb les grans marques, i tampoc no volem, perquè som diferents, no? El que sí que volem és el que tu ara comentaves, és el de l'educació, no? Nosaltres el que volem és al petit comerç intentar no, que educar, que bueno, sona així com molt malament, sí, sí, perquè tots ens hem d'educar, jo la primera i l'associació també, només faltaria. Però el que volem és de dir, trencar aquesta por, no? Que no passi res si nosaltres diem que no i tanquem abans, perquè nosaltres acabarem oferint i acabarem donant algo que no trobaran ni en una gran superfície ni en una gran marca, i no ens enganyem, també hi ha la part de venda online. Vull dir, clar, nosaltres hem de buscar pues això, aquesta personalització dels negocis que una gran marca no pot oferir i que una venda online tampoc no pot donar, clar, no? Clar. I és aquí que està molt bé, jo penso pues, que a través de PIMEC i d'altres institucions es marqui a l'Estat pel tema dels horaris, no? Però nosaltres el que més volem, per això ens va agradar que els grups d'aquí grans s'adherissin aquell dia, no? és volem fer una mica això, d'educació, de xarxa, de que darrere de cada establiment hi ha una persona que ha de viure com els consumidors, i que perquè estiguem més hores no els donarem un millor servei, no? Uh-huh. Tot va per aquí una mica, no? Ricard, llavors, clar, l'altre ja se'ns escapa més.
Quan l'Anna ha dit això de perdre la por, Ricard, el Florenci ve que sí amb el cap. S'ha de perdre aquesta por,
sí,
no?
Sí, sí. A veure, jo tindria...
Sí, però a més és que totes aquestes ampliacions d'horari, perdó, Florenci, que s'han anat fent per llei, com apuntava abans, és que el problema és que s'ha fet per llei, sempre s'han venut en una comoditat pel usuari. Sempre s'han venut per... No, que així pots anar a comprar quan vulguis. Així, fins i tot jo he arribat a escoltar, ara no em preguntes a on, que perquè la gent pugui conciliar més la seva vida laboral i familiar, és millor que les botigues obrin més. Sí. Evidentment no pensen en qui obre, sinó en qui va a comprar, sí. Perquè així pot anar un dia entre setmana i el cap de setmana el té tot lliure. És a dir, com busquem o quines propostes teniu per buscar aquest equilibri, per tornar a buscar l'equilibri i que tothom estigui content o tothom estigui servit?
A veure, Florenci.
A veure jo estic absolutament d'acord amb el que
diu. Ho dic per arreglar-ho avui,
sí,
ja.
Sí,
vull dir, estic tancat,
sí,
ja.
Sí, i a més per començar de balla, no? Mireu, sincerament, jo estic d'acord amb el que ha dit l'Anna, però aquí hi ha dues coses que a mi m'agradaria afegir. Primera, el que estem fent nosaltres des de la patronal. Nosaltres estem lluitant per tindre, sense desmereixer amb ningú, per exemple, un model de comerç de proximitat com tenen a França. Què és el que tenen a França? L'école de métier, és a dir, l'escola de mestres. Jo estic d'acord que una persona que ha de desenvolupar la tasca com a metge primer s'ha de preparar, d'anar a una universitat, preparar-se, adquirir un coneixement, una experiència i després pues, obrir amb una persona. Bé, i per què no passa el mateix amb un pastisser, o per què no passa el mateix amb un carnisser, o per què no passa el mateix amb un perruquer, o per què no passa el mateix amb un fuster? O sigui, jo crec que realment tothom ha de passar per una escola i tothom ha d'aprendre la seva feina, que el dia de demà es desenvoluparà i guanyarà el seu sou i els seus diners amb aquesta experiència, amb aquesta professionalitat. Què aporta tot això? Aporta primer que els joves que surten de les escoles, d'aquesta gran escola de mestres, o d'un institut o d'una universitat, per què no un estudiant universitari no es pot dedicar a la tasca d'emprenedor dintre del comerç? Per què no? Clar que sí. Entre tots hem de lluitar. I estem lluitant i estem creant diversos fronts, que ja us ho explicaré en el seu dia perquè no puc avançar.
Ai, avançant alguna cosa.
No, no puc avançar perquè nosaltres lluitarem perquè aquests joves que acaben els seus estudis no estiguin intentant preparar un currículum per enviar-lo fora d'Espanya i poder desenvolupar la seva tasca fora d'Espanya, i així passa, que després amb investigació, a mi més de més hi tenim els millors investigadors del món, són nostres, són d'aquí de la casa i estan fora. No, nosaltres intentarem donar-los l'oportunitat que es quedin aquí i aportant idees amb els polítics, que sembla ser que els polítics, com estan per altres coses, no se n'enteren, i nosaltres els hi explicarem i els ajudarem a que facin real tot això. Val? Primera. Segona. Avui en dia hi ha molts nois que surten dels instituts. Instituts de Tarragona, en matèria de comerç, en tenim dos i molt coneguts. Un, el Vidal i Barraquer, i l'altre, en Joan 23. Jo fa pocs dies m'he reunit amb els directors. Nosaltres signem un conveni de col·laboració, formaran part d'una taula que crearem en els propers dies, i ja t'explicaré, Mònica, i que realment aportaran moltíssimes alegries al territori, sobretot amb els polítics. Bueno, alegries als polítics no ho sé, però almenys forçarem la màquina perquè tinguin altres projectes, també en benefici d'ells. I la incorporació d'aquests joves, d'aquest nou plantell, dintre del que és el comerç de proximitat, ja aporta riquesa en quant a coneixement, educació, participació, nous horaris, quina manera nova de fer, etc etc. No oblidem que inclús tenim aquí de la casa un capellà a Castelló que està trencant tots els esquemes i que s'estan portant pràcticament tot el protagonisme quan els joves no volen anar a l'església. En canvi, ells ho estan portant. Per què? Perquè ens hem d'autoreinventar cada dia. Un comerciant, quan tenca la persiana, ha d'estar constantment pensant què farà com a cosa nova demà per cridar l'atenció de tothom. Clar. Això és el que hem de fer. Aquesta és la mare dels ous, no?
Sí, jo crec que el comerç, petit i mitjà comerç, ho està fent cada vegada més. El que no sé és, Anna, si us sentiu recolzats. Home, per part de l'administració, en aquest cas.
No, de l'administració, no. No, perquè jo sempre dic que el camí de l'autònom és molt solitari, no? L'autònom, emprenedor, sí, digue-li com vulguis. No. L'administració no... Per això una mica vam fer aquesta... per visualitzar, no? Perquè molta gent ens deia, i per què tanqueu només un dia a les 7? Perquè, evidentment, l'administració és qui ha de posar unes lleis, és qui ha de canviar aquest sistema, perquè nosaltres tanquem abans, han de tancar abans, doncs les escoles han de sortir abans als nens, les empreses han de tancar abans, o sigui, és tota una progressió. Clar, nosaltres el que volem fer és visualitzar el tema, no? La força, malauradament, la té l'administració, perquè són els que fan les lleis, no? Això és com... No sé si recordeu el tema, potser, bueno, no és molt comparable, però bueno, quan la gent fumàvem tots a dintre dels establiments, a dintre
dels avions,
a tot arreu, no? I quan van dir, no, ara ja no es podrà fumar a dintre dels restaurants, sí, ni a dintre dels bars. Bueno, això era la catacumbe, no? Havien de tancar tots els bars, tots els restaurants, l'hostaleria havia de caure, bueno, i no ha sigut així. El qui ha tancat és perquè ja havia de tancar, perquè hi havia una gestió darrere diferent o per d'altres problemes com passa, pues, també malauradament, que hi ha negocis que s'obren i van bé i n'hi ha que no, i se n'ha sortit. Era impensable, no?, de tenir lliures de fum molts espais que ara hi són. És més, a vegades ara, quan la gent va a casa als amics, ja surt a fumar directament al balcó, perquè ja hem agafat aquesta cultura, no? Per això jo deia que és un tema una mica d'educació. Que evidentment l'administració ha de fer les lleis, que les patronals estan fent molt bona feina. Però bueno, si des de baix nosaltres el que podem fer és, ei, Nadia, que estem aquí, que volem un canvi, que no ens agrada, que no, que proposem, doncs bueno, sempre és algo.
Escolta, que ens hem quedat sense temps.
Sí, acabo.
És que estem molt a gust.
O sigui, no ho hem acabat d'arreglar.
No, però... hauran de tornar. Però molt ràpid, i espero que em contesteu allò, molt, molt breument, cada una, Florenci. Ho veurem, això? És una utopia?
No, és utopia, és una realitat. El tenim aquí i ens agradi o no, tindrem de prendre una decisió que afavoreixi a tots, és a dir, a la societat civil, a la família, als comerços, als comerços grans, petits, mitjans, etc. Un petit apunt, Anna. No s'està fent tan malament des del petit comerç la feina quan totes les grans marques i totes les mitges i grans superfícies venen al nostre costat. No oblideu mai. Per tant, s'està fent
bé la
feina.
No, és que jo no ho dubto, això, de que la feina del petit comerç... Jo el que sí que potser no sé si... Igual no m'he acabat d'explicar bé, no? Jo el que dic és que se li ha de donar valor i que nosaltres ens ho hem de creure i que hem de trencar les pors de tancar abans i de valorar-nos igual que una gran empresa. Potser és per aquí, no? On volia anar. No és que jo no m'ho cregui ni no ens ho creguem, no? És una miqueta diferent.
El tema del comerç que volem a les ciutats és un altre tema paral·lel amb aquest, però que ve molt lligat, que també haurem de parlar en un futur i segurament haurem de tornar a parlar dels horaris.
Haurà de tornar a venir, sí. Florenci, si volies... Res, 20 segons
tens. Sí, res, menys. Anna, et proposo el que li vaig dir amb el Manel ara. Això és una sorpresa i la dic a l'antena. Proposaré al petit comerç de Tarragona la creació d'una associació que es digui Slow Shop per treballar al costat vostre i vosaltres al nostre costat.
Val, perfecte.
Necessiten el teu assessorament, Anna.
Exclusiva.
Això s'ha de començar a treballar.
Escolta, que hem estat amb l'Anna Costa, Lleida, presidenta de l'associació Slow Shop a Lleida. Anna, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Vale, gràcies a vosaltres.
Gràcies. I al Florenci Nieto, president de Pimec Comerç de Tarragona. Torneu aviat. Gràcies.
Vale, gràcies. Bon dia.
Res, que ja estem a dos quarts.
Ràpid,
Mònica.
Passats ja. Ricard, acaba de passar bon dilluns, eh?
Igualment.
Parlem demà.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos a chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Trenta dos minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE Tarragona. Des d'ara fins a les dues encara ens queden unes quantes coses per explicar. Els ho anunciava jo ja al començar el programa avui. No sé si dir que és com que comença el Nadal, perquè vuelve a casa, vuelve, per fi no riguis. Carlos Montagut, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé. Tenia moltes ganes de tornar a tenir-te per aquí.
Jo tenia el cuquet, també. Eh?
Sí, no? Sí, ens trobes a faltar una mica, o
també
què?
També t'ho he de dir, que tenia una mica de cuquet, ja. Sí.
Amb el Carlos, havíem parlat ja aquesta temporada, eh? Ens havíem vist. Sí, no, no es pensin que perquè no venia aquí no ens havíem vist. Ens havíem vist perquè jo vaig a l'Orangeet regularment a buscar subministres.
A subministrar, sí.
Ja saben l'Orangeet, no? El Sone, per si hi ha algun oient nou. Ai, Carlos, és que tenim molts oients nous.
Sí?
Sí? Hosti, no te n'has assabentat d'això?
Jo sense saber-lo, no.
Va sortir les notes la setmana passada, tenim un munt d'oients nous i potser no saben que tu vens directament de l'Orangeet, del carrer d'en Vila número 2 de Reus, una botiga fantàstica on troben vins, caves, de tot, de tot.
Destilats, la veritat és
que de
tot, alegria, destilats. Repartim alegria.
Sobretot alegria. Jo sempre que hi vaig, mira, a vegades no compro, però em faig un fart de riure.
Clar que sí.
Llavors, Carlos, que sàpigues que hi ha molts oients que potser s'han incorporat ara, llavors diran, i aquests què els hi passa? Doncs mira, el Carlos, col·laborador habitual de la casa, ara no trobaven dia i hora, no trobaven dia i hora perquè tornés, no podia, perquè, clar, l'han fet tanta feina, amunt i avall, tot
amunt
el dia.
Amunt i avall, per aquí, per allí, es complica la cosa.
Però què més bonic que desembre, que és aquest mes de retrobaments i de tornar i d'harmonia.
Per a començar una altra vegada esta relació.
Exacte, exactament. Tenia moltes ganes perquè això vol dir que no només que vens avui, que ja ets aquí, això és un fet, però sinó que intentarem, en la mesura que es pugui, cada mes, vinguis.
Me comprometo aquí a... Ara mateix, ara a cada mes fer una presentacioneta d'algun producte.
Aquí estem, perquè llavors vam dir, de què podem parlar amb el Carlos? De moltes coses, però ell en sap molt i molt i molt i molt.
Home, ara ja tens un sibarit, eh?
Home.
Ara ja tens el sibarit, que ja et fa la...
En tinc dos.
Bueno, dos?
Home, tu i l'Albert.
Ah, bueno, vale, sí, vale.
en tinc dos, clar, ja saben, l'audiència està encantada amb l'Albert Rosa, que és la recomanació que ens vas fer,
un professional,
fantàstic, estarà demà aquí, a aquesta hora, ja saben que sempre ve a portar-nos els dimarts propostes, però clar, ens faltava el nostre Carlos una miqueta, i com que el Carlos sempre li acabàvem preguntant, a més, de vins i de caves, vam dir, què millor que vinguis a presentar-nos una mica el vi del mes, el cava del mes, no?
Algun producte, sí, sí, tant, clar. Pues jo encantat de la vida.
Clar. Llavors, vull saber quin és el criteri per triar, Carlos. Clar, serà una novetat, és un producte que tu coneixes de fa temps i dius, aquest en confio 100% per això el recomano.
Pues potser una mica de tot.
Una mica de tot.
No ho sé, el criteri anirà, no, pues, no? Pues una miqueta, bueno, no ho sé, anirà, pues si hi ha alguna novetat interessant, pues alguna novetat interessant, i de vegades pues sempre va bé recordar alguns dels productes pues que potser la gent coneix, però recordar, no ho sé. Ah. El criteri anirà, no ho sé, ja ho veurem.
Aquest serà.
Ja
és que jo us ho dic perquè el Carlos, que és el 50% de l'Oranger, tenim també el Xavi, que també pot venir algun dia, si vol, eh?
Ja el portaré, ja
l'arrossegaré. Algun dilluns. L'arrossegaré
algun dia.
Clar, vosaltres esteu constantment coneixent vins nous, caves nous, no?, per tenir a la botiga...
Buscant i remenant,
buscant
sempre.
Buscant i remenant, eh? Llavors, suposo que hi haurà coses que potser t'han sorprès darrerament, o coses que dius, no, és que si recomano un cavalló, a cavallo ganador, no?, perquè avui m'has dit, ja que ve Nadal, fem uns caves, no?
Sí. Val a dir que el cava sí que realment la punta de consum és ara per aquestes, per sí, aquestes dates, però el cava és el més gastronòmic que tenim al nostre país i que realment no hem d'esperar només a una celebració per beure cava, sinó que el podem disfrutar sempre. Primer, això, vull dir, perquè a vegades amb el cava sí, sempre només molt deixant per a la celebració, molt deixant per a... Però el postre, molt deixant per a...
Això no, ja ens vas ensenyar que no.
No. Depèn de quin cava. Si és un semisec així dolcet per a postres, molt bé. Si és un brut nature, no anirem tan bé. Però bueno, per a gustos colors. Per a gustos
no,
colors.
Evidentment, això sí, el paladar de cadascú...
Aquí no mos hi podem ficar. Però sí, home, ara que venen aquestes dates de celebracions i de brindis, pues, amb el tema del cava, pues, que és una miqueta més... ja dic, que ara agafa una volada més important, pues, dic, bueno, pues, ja que comencem amb caves.
Exacte. I els ho dic una cosa, l'he fet venir avui primers de mes perquè després se'ns tira el temps a sobre, sí, i ja estem amb els menús i tal. No, això ho deixem resolt ara.
Això ho enllestirem ara.
Vins i caves es poden comprar ja. Per tant, senyors i senyors, apunti.
A apuntar.
Quin cava en recomanes posar a taula?
N'he posat dos, vale? Ja, arrencam en sèrio. Arrencam bé.
No?
Ja que mosificam bé. He fet dos, he triat dos particulars, dos de diferents, d'un a l'altre, hem fet un rosat i farem un gran reserve, no? El rosat, pues, per als entrants, no? Estos aperitius, algunes amanidetes, potser algun plat de pasta, però bueno, més per aperitius i entrants, que serà el rosat del Ramon Canals, de reserva numerada. Cava de base de Pinot Noir i Garnatxa, un cava molt adient, pues, per això que veu la mare. Molt gastronòmic per a tot, però ara per a començar un àpat d'aperitius, uns fan un vermutet, els altres fan una cerveseta, doncs uns altres poden començar amb el cava.
Oi, ja, tant.
Amb així, fresquet, rosadet, puntet de fruita, molt agradable en boca, un cava de reserva de 24 mesos de reserva, però bueno, que el fa molt gastronòmic i per ara, per als entrants, estos àpats que sempre es comencen aperitius, es comencen ja en una taula ben muntada i ben plantada, pues per a, podem començar amb aquest cava.
Et vaig dir una cosa, mira que sóc reaci això d'avançar-me tant al Nadal, però ja em començo a tenir ganes. No sé, avui, mira, m'ha vingut així.
I quan hi seràs al damunt voldràs que passo ja.
Això és veritat, ara tens raó. Però sí, em ve de gust perquè al final, i ho parlàvem aquests dies també amb els cuiners, no?, que venen per aquí, és al final... Ho celebrem tot al voltant de la taula, en aquest país nostre, a casa nostra, per sort. Però el Nadal és com especial, no? Jo crec que, a més, és molt una celebració que es fa molt a casa, no? I que cuinem tots una... Cadascú fa una cosa...
Vulgues o no vulgues, són dies, vull dir... Mos agradarà més o mos agradarà menys, o serem més creients o menys creients, però sempre són dies de que te trobes en un, truques a l'altre... Vas a casa, vas a dinar, sempre fas més vida social, per dir d'alguna manera.
I jo m'imagino, preparant aquests entrants o ja traient, fent aquesta copeta de cava rosat, no?
Per a començar ja l'àpat, desenfadadament.
Fantàstic.
I bé, per a trencar una mica el gel. Clar. El cava rosat del Ramon Canals. Reserva numerada, és un brut rosé fantàstic. Per a començar l'àpet, fantàstic.
Molt bé, doncs el rosat de Ramon Canals. Apunto, jo vaig apuntant, facin el mateix, senyores i senyors. El tenim a l'Oranget, no?
Sí,
o sigui,
sí,
tot
sí.
Producte que surti aquí el podem trobar a l'Oranget, eh?
Potser algun dia presentarem algo que no trobarem allí, però bueno...
Però si no, no el teniu, ho busqueu.
Si no el tenim, lo buscarem, no? Vull dir, però bueno, sí, en este cas en particular, sí, sí.
Molt bé. Doncs vinga, si hem començat els aperitius amb un rosat, què fem? Ja continuem tot el menjar amb cava o no cal?
Podríem.
Podríem, eh?
Podríem, podríem.
Però no és obligatori.
Pues, no és obligatori, doncs podem passar el vi. Però bueno, ara seguim amb cava, seguim amb cava. Bé. I amb el cava, avui he triat el... Tens atràs, ja vam parlar d'un cava, que és el Joan Colet Rius, que al qual li van donar el Premi Binari al millor cava Gran Reserva de Catalunya. El Joan Colet Rius és una casa molt petiteta, de Sant Sadurní d'Anoia, fan una producció molt curta, i tenen dos grans reserves. Un, que és el que vam parlar temps atràs, el de base de Chardonnay, amb una mica de parellada i macabeu, i després tenen una altra gran reserva, que a mi particularment és el que més m'agrada, particularment, que és un gran reserva també, una criança de 45 mesos, de xarel o macabeu parellada, amb un 5% de Chardonnay que passa per bota, que li dona un toc espectacular. Este és un cava molt
45 mesos?
45
Espera,
mesos.
Que ara sembla com les criança... embarassades, que contenen setmanes. Com, això en anys? A veure... No, no, Déu-n'hi-do.
Són...
O sigui, 4 anys?
4 anys, sí, 4 anys. Van anar sobre els 4
anys. Pràcticament 4 anys.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, 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 pràcticament 4 anys no hi arriba, però bueno, pràcticament. Cava, doncs clar, en estes criances tan llargues trobem caves amb una bombolla molt, molt fina, molt petita, que a vegades ens recorden més a un vi pel seu pas de boca. Home, este 100% de Chardonnay d'este cava li dona una intensitat al final i una personalitat pròpia molt, molt particular, no? Realment és un cava que és molt, molt, molt gastronòmic i molt per en estos dies que mos venen ara de celebracions i crec que, bueno, presentar estos dos caves per als àpats de Nadal quedarem bé, no? Quedarem superbé.
Ah, és que és del que es tracta, però aquí
quedarem
hi ha una responsabilitat,
superbé.
No? Aquí hi ha una responsabilitat important. Quan tu, no sé, a tu et toca donar dinar o sopar a casa teva pròpia o vas de convidat?
Vaig de convidat.
No et toca donar la teva, no?
No, no,
és que aquí hi ha una responsabilitat important.
Jo portaré el beure.
Ah, mira, això t'ho volia preguntar.
Jo portaré el beure.
A tu et diuen, Carlos, tu t'encarregues de...
Sí, sí, jo tinc una altra part de responsabilitat.
Bueno, però...
Però que si he de cuinar, cuino, però no,
ja
no em tocaràs tots dies.
Ja
no
m'ho penso que t'hi poses a cuinar, si convé. Però és veritat que és una responsabilitat pels que pensen els menús i tal, i una mica si sempre qui més qui menys et porta, no?, una ampolleta de vi, una ampolleta de cava de convidats, però clar, si ho vols fer allò, bé, que quedi tot bé, és molta responsabilitat.
Sí, 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 i moltes hores de faena, perquè en aquestes èpoques les cuines i els plats típics són plats que realment se'ls has d'aplicar moltes hores, no?
Ah. Vull dir... a tu us ve molta gent a la botiga, bueno, ara potser encara és aviat, però que a partir d'aquest cap de setmana ja començarà la cosa rodada, de dir, mira, és que he pensat que jo
ara,
el 25...
Ara començarà la batalla dura, ara comença... Cada vegada pareix, va més concentrat... Vull dir, ara, doncs, pues, bueno, aniràs fent, tal, però a partir del dia 15 és quan s'acaba el món.
a partir del dia
15, realment, al pont veus que hi ha una miqueta més de moviment, però a partir del dia 15 és quan realment...
Ens entren les presses.
I jo suposo que enguany, en els dies de la manera que cau, perquè dia 24 és
dilluns,
en aquell cap de setmana s'acabarà el món de veritat.
Correcte.
Aquest cap de setmana anirà la cosa pel Pedregar.
Sí, 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 el cap de setmana del 22-23, que a més ara no tinc davant el calendari comercial, però dedueixo que el 23 serà dia d'obertura comercial,
sí,
no?
Sí, nosaltres obrirem, ja, dia 23 estarà tot obert.
Tots els diumenges,
sí, sí, sí,
no, de fet.
Sí, sí, i aquest segur, el dia 23 segur.
D'entrada la pressa. Ai, que no tenim d'això. Senyores i senyors, avancin. Vagin ara tranquil·lament, que
sí,
no hi ha tanta
sí.
gent.
Sí, ens faran un favor a tots.
Faran un favor a tots, especialment al Carlos i al Xavi. No, però és veritat, suposo que molts venim i us fem. Mira, jo és que faré, no sé, m'invento,
bueno,
el plat que sigui. Vinga, amb quin vi m'enduc, no? Quin cava m'enduc? Això us ho fem, no?
Sí, sí, i és d'agrair, perquè també és part de la nostra feina. Però a vegades també potser no cal... Hi ha molta gent que, hòstia, és que he de fer això i estic i buscar... Al final hem de veure també el que més mos agradable, sigo, independentment del que mengem, no? Sigo vin blanc, o sigo vin negre, sigo carn, sigo peix, hem de veure el que mos ve de gust.
Clar,
una
no,
migueta.
Això ho dius moltes vegades, no? No hi ha, hi ha normes,
hi ha normes
escrites,
no?
Però...
Que sí que, una cosa que sí que, que sí que hi faig èmfasi moltes vegades és amb el fet de... Com més potent sigo el menjar, la beguda també ha de ser potent.
Sí.
com més suau sigui el menjar, doncs hem de fer una beguda suau. Després, independentment si és, si agafem un plat de peix i el fem amb vi blanc o amb vi negre, és igual. Independentment si és car i podem fer vi blanc, doncs sí, perquè hi ha blancs amb molta corpulència que ens poden aguantar perfectament una menjada de carn, no? Vull dir, al final és potència de gustos i de sabors, independentment de blancs. I després està el cava, que el cava diu tot.
És el que t'anava a dir.
El cava és el
davant el dubte.
Què hem de fer? Botella de cava. El cava ens diuen tot.
Perquè encara no sé si hi ha certa reticència a fer àpats sencers amb cava. Tu creus que encara de tenim això? O sigui, ens costa encara una mica?
Sí. Tenim molt assimilat, per desgràcia, el cava per la celebració i per el postre final. I això, bé, hi ha molta gent que veu cava tots els àpats en l'àpat, vull dir, sí. no d'això. Però sí que potser en línies generals tendim més a el cava per a la celebració, el cava per al postre, per a fer el brindis. No fa falta. Podem, des d'un aperitiu, amb el postre, amb el menjar, el cava diu amb tot.
És que ho has dit al començar. Potser si és un que no sigui molt dolç, que no... Però anem amb cuidado amb això, que a vegades ens pot espatllar, no? Si no triem bé en això, si és un cava més...
Amb el que passa amb els postres, perquè molta gent sempre ve amb el cava per als postres. Un brut nature per al postre. Estem anant d'una banda a l'altra. El postre sempre és dos, el brut nature és el més sec. Per tant, a la boca tenim una lluita de una lluita massa potent, sí. D'una cosa massa dolça a una cosa massa seca. Hem de buscar algo que vaigo millor, que faigo que el postre sigui més agradable i el cava sigui més agradable, no? I buscar potser no un brut nature, sinó semisecs, doncs n'hi ha poquets, però com a mínim anem a buscar un brut per al postre, com a mínim. Si trobem algun semisec, doncs ja perfecte. Vull dir, ja després la combinació és molt més agradable. Però com a mínim anem a un brut. Com a mínim. Uh-huh. Com a mínim.
Uh-huh. Han d'arribar encara moltes novetats d'ara a
les dates de Nadal. Sí. Més o menys està ja la cosa ja perfilada, però suposo que sempre hi ha alguna cosa a última hora que acabi aterrissant i dius, hosti, que això val la pena. Porteu cap aquí.
Sí. Perquè pregunto, ara que ve aquest pont, no sé si em feu a l'Oranget. Em sembla que no? O sí. Feu pont?
No, estarem. Ah. Estem tots els dies per allí.
Cada dia teniu obert o que els festius també?
Sí, estos dies sí. Són dies que la gent, bueno, ja comença a mirar, ja comença a preguntar, la gent comença a moure's, ja a buscar idees, a buscar coses, i són dies... Potser no són dies de feina molt potent a la botiga, però sí que són dies que la gent ja comença a anar tancant cosetes, clar. Que si un regalet, que si mirar això, que si preguntar per l'altre, que si tens això... Vull dir, són dies que, bueno, que realment la gent ja comença a moure's una mica.
Clar, és que jo he parlat al principi de que estem pensant ja en els menús, no?, en tenir, diguéssim, el vi i cava necessari per els dies dels dinars i sopars, però el vi i el cava també són regals, no?, allò...
Que cada vegada es fa més.
Cada vegada més, veritat? Sí, per sort, a mi això m'agrada molt, és que trobo que és un molt bon regal.
Amb el tema dels regals, veus, és una cosa que tant els vins com els caves van a més, no? La gent que busca un estutxet amb un vi, amb un regalet de fer una botelleta de vinet amb una miqueta de cava, i sempre són regals que cada vegada... cada any veus que es dona una miqueteta més, no? Vull dir, i sí, clar, també és un bon regal.
És molt bon regal.
No només és per a l'àpat, sinó per a fer un regal és fantàstic.
No, a més, dic una cosa, ara que comencen els amics invisibles, aquests fantàstics, que sempre és un mal de cap, això vulguis o no. Escolta, sempre encertes.
Sempre.
No? Perquè
sempre.
Això... no fa mai nosa.
L'any passat, sobretot, el que vam notar molt amb els amics invisibles va ser... també amb el vi i també amb la cervesa artesana, també es va notar, sí. Molt. Una capseta, pues, que ho apanyam amb paquetets de 2-3 ampolletes i també és un pam.
I quedes bé.
I quedes fantàsticament
bé. Quedes fantàsticament bé, és una cosa que és útil. És un regal que és útil.
S'aprofita.
Que tasses ja en tenim tots, senyores i senyors.
Que molts amics invisibles acaben en el cajón de l'olvido.
Per tant, això jo crec que és... Aquí jo dono idees, perquè, sí, no? Sí, a la gent aquí
s'han d'ajudar. Però veus, és una idea que ja et dic, l'any passat també, i amb vins igual, però a l'amic invisible em van fer... Allò que he de fer una coseta per a l'amic invisible, un vinet. Pam, pam, hòstia, i l'any passat ja es va... Ja, va ser una cosa que ho vam notar, que dius, hòstia, veus, pues...
Doncs ara, continuï, ja saben, aquesta setmana... recordem l'horari de l'Oranget, Carlos, i sou a les tardes?
Som a les tardes, els dies laborals normals. Aquests dissabtes estem tot el dia, de 10 a 2 i de 5 a 9. El resto de la setmana... Bueno, aquests dos, suposo que el dijous, no?
Dijous
el
festa.
Dijous Sí. És festa, estarem a les 11, de les 11 a les 2 i de les 5 a les 9. I després, el resto de dies laborables, sempre estem a les tardes, de 5 a 9, de 5 a 9 de la tarda, i els dissabtes sí que estem tot el dia.
Doncs aquí sí. A treballar, que ara ve l'època fortíssima.
Sí, ara ve una època dura.
Bueno, però s'ha de fer. Sí, la campanya ara, sí. De fet, ens ho deien l'altre dia els del darrer celler que va passar per aquí, ens deien, clar, a nosaltres és una època ara fortíssima, perquè ara és de, pot ser el mes, no?, de més activitat, de més vendes, no?
És el mes de més activitat. Tothom va a tope, sobretot la gent del Cava van a fondo. El que passa és que, clar, cada vegada la cosa, el que comentava, va més tard i clar, tot va tard, no? Vull dir, a la botiga tu no tens encara la gent que et ve a demanar, per tant, tu t'esperes a fer la compra. El teu proveïdor, escolta'm, com ho tens? Bé, doncs no ho sé com ho tinc, perquè el client final encara no d'això. El del celler, el de seu distribuïdor, diu, escolta'm, com estem? I el distribuïdor diu, no, el de la botiga encara no està, tu espera't. I està una mica la cosa allò, arrencam o no arrencam? Després, quan arrenca la cosa...
Ja no hi ha qui ho pari,
després
això.
Ja no hi ha qui ho pari. Jo dic, este cap de setmana, que és este de 20, 22, 23, 24...
El d'abans serà, sí, el de just abans de Nadal serà una mica bogeria.
El dia 24 és el dia més... Per a naltros, és el dia més fort de l'any.
Sí?
A la botiga,
m'ho dius
sí,
en
sí.
Sèrio? Ens esperem el mateix dia...
El dia 24 s'acaba el món de veritat. El dia 24 és el dia més fort de l'any.
Mira, això sí que no m'ho esperava.
El dia 24 és el dia de més feina, sí, sí, sí.
Som d'última hora.
Totalment, eh? Totalment. El dia 24 és el dia de... Potser en guany que cau ja en cap de setmana, bueno, cau en dilluns, potser anirà més repartit. No ho sé. L'any passat va caure en diumenge. Diumenge va ser l'any passat? Bueno...
Clar, sí, va ser diumenge. En aquest cas, sí, 22...
Va ser diumenge i va anar una mica repartidet en tot el cap de setmana. En guany, pues, no ho sé, com que vindrem de tot el cap de setmana, igual se repartix, no? Però fa dos anys que va caure entre setmana... Com va ser? Bueno, va haver un any que va caure entre setmana, en quin dia va ser...
S'acabava...
Garrotades per tot arreu.
Jo no vull dir res.
El dia 24 es nota.
Però vagin molt abans, perquè tenint en compte que el 22 és la loteria, i tocarà aquí Reus, segurament, s'acabaran les existències.
Us esperàvem.
S'acabaran les existències. Llavors, vagin, aprofitin ara abans i així es treuen feina, no fan cua i tothom tranquil i perfecte. L'Oranget, carrer en Vila número 2 de Reus. Els caves recomanats d'aquest mes de desembre... Ramon Canals, el Rosat, i del Joan Colet, el Gran Reserva.
A l'origen Gran Reserva.
Origen Gran Reserva. Perfecte, doncs escolta, Carlos Montagut, moltíssimes gràcies. M'ha encantat començar el mes de desembre, tenint-te per aquí. Ens veiem al gener?
Aquí,
o sigui, t'he de felicitar ja el Nadal i l'any nou, no? Ens veurem abans.
No, ens veurem abans.
Ja ens veurem abans.
Potser
ja farem,
no aquí a la
ràdio,
però ja ens veurem.
Se'm fa molt estrany ara, un mes vista, felicitar-te l'any, noi.
No encara.
Ja em perdonaràs.
Ja ens veurem, ja trobarem un rato.
Doncs, Carlos, un plaer tenir-te per aquí, que tinguis bona setmana.
El plaer és també meu.
Gràcies.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar con salones exclusivos y privados para celebrar fin de año, año nuevo, el Día de Reyes. Como siempre, hemos elaborado menús especiales para estas fechas. Contacte con nosotros y le informaremos al 977-38-35-66. Platja dels Capellans de Salou. Restaurante La Goleta les desea felices fiestas.
ha tapat algú que encara paga molt per la seva assegurança.
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 1 a 2, Migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent, pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, el 93.5 al Camp i el 98.0 a les Terres de l'Ebre.
Menys de 5 minuts i arribarem ja a les 2, darrers minuts del programa, per repassar el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Quan s'han complert 2 mesos de la retirada de trànsit de camions a la Nacional 340 entre Altafulla i Vilafranca, hi ha sensacions contraposades al Penedès. D'entrada, els alcaldes de Castellet i la Gornal i l'Arbós lloen el canvi perquè pels seus municipis la Nacional creuava el nucli urbà. L'augment de sensació de seguretat és el motiu principal de la satisfacció. Ara veia l'altra cara de la moneda també, la dels negocis de peu de carretera, com per exemple un gran restaurant i aparcament de camions al límit entre la Gornal i Bellveí. El seu propietari explica que veu amb ràbia els efectes de la retirada de vehicles pesants. Han passat d'uns 80-90 transportistes al dia fins als 10 o 15. Asseguren que han deixat de facturar 18.000 euros cada mes per falta de clients. Ho explicava a l'Agència Catalana de Notícies.
Una miqueta de ràbia per la gent que has tingut que fer fora i perquè veritablement ha baixat el ritme econòmic que portaves. Impotència, però saps que no tens res a fer. Hem fet una llei sense comptar amb ningú. Només han comptat amb els interessos que hi havia de treure gent de la Nacional, no per culpa dels camions, sinó perquè no està preparada. I falta una inversió que es tenia que haver fet a la Nacional i no s'ha fet, i això és la impotència que tenim, de que estem pagant aquesta mala gestió de la Nacional la gent que treballem al costat d'ella.
I a Tarragona, amb l'entrada del mes de desembre, s'ha fet efectiu el tancament de 2 restaurants emblemàtics de la Platja Llarga perquè la Generalitat no ha prorrogat la concessió després de dècades al capdavant dels locals. Els ho avançàvem ja a final de la setmana passada. Divendres els van notificar el tancament. El concurs d'explotació es preveu per al mes de gener i que les activitats es poguessin reprendre al voltant de la Setmana Santa. Se'ls demana, per tant, que buidin el local. Paral·lelament a les al·legacions que presentin, els restauradors es mostren determinats a continuar obrint els dies que puguin. Josep Maria Donato, del restaurant Iot, ha lamentat que la Generalitat vulgui fer un trencament, segons diu.
Desmuntar i tornar a muntar no és una cosa que sigui fàcil. Això ho sap tothom, i nosaltres, evidentment, també. Vull dir, no, és complicat, és una mica complicat. De la manera que ho plantegen ells, podria ser més senzill, i llavors faríem un traspàs ordenat, que es diu, i que aquí no continuï l'activitat com si res hagués passat, però ells volen fer un trencament. I el trencament té uns característiques un pèl sospitoses.
La xifra del matí avui són els 500.000 quilos d'aliments que s'han recollit a les comarques de Tarragona en la 10a edició del Gran Recapte. Xifres que demostren que no faltem a la cita, s'han igualat pràcticament les de l'any passat. A partir d'avui mateix, el Banc d'Aliments comença ja a distribuir part d'aquests productes a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. Són 500.000 quilos, suposen el 20% del que reparteix al llarg de l'any i cobreixen necessitats de moment fins al febrer. Fins al mes de gener continua actiu el Gran Recapte online a www.granrecapte.com. I abans d'acabar, tornem a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dilluns i també ja mirant a demà dimarts. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Continuem amb un temps molt estable aquest dilluns. També cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i encara amb boires en punts de l'interior. Les temperatures van pujant aquests dies. Avui arribarem a màximes de 20 a Tarragona, a Reus, a Tortosa, 18 graus al Vendrell i 17 a Gandesa. El vent per ara és suau, variable, amb tendència a bufar de l'oest. Demà dimarts continuarem gaudint del sol, en conjunt pocs núvols, això sí, amb la presència de força en nuvolositat alta. També hi haurà boirines i bancs de boira al matí, sobretot a l'interior. Les temperatures no es mouran, potser pugen una mica, amb mínimes de 10 graus a Tarragona, Tortosa i al Vendrell, i de fins a 8 a Reus i Gandesa. El vent bufarà de l'oest i tendirà a tornar-se variable al llarg del dia.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Amb això acabem. Arribem a les dues ara, als serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornem demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio.